L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 14 de març, destacarem... A les Terres de l'Ebre cauen més de 100 litres per metre quadrat sense causar estralls. Els productes locals són els protagonistes de la fira Festast a Tortosa. L'Ajuntament d'Amposta nega que el projecte del centre de l'INEF de Catalunya estigui aturat a l'espera de la decisió d'esports. Major Zaragoza insta els pares a involucrar-se més en l'educació dels fills per una millor societat multicultural. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La pluja constant, que va caure durant tota la jornada de dissabte, va deixar registres de al voltant de 100 litres per metre quadrat a força municipis de la demarcació, sense causar, però, estralls. Els bombers de la Generalitat van haver de fer dues actuacions a les Terres de l'Ebre a causa de l'aigua. Per culpa de la pluja, dissabte al matí va quedar tallada durant dues hores la Nacional 340 a Amposta entre els quilòmetres 1078 i 1080. Com a recorregut alternatiu, es van fer desviacions pel polígon industrial. La C12, l'eix de l'Ebre, també es va haver de tallar al matí a Tortosa en moments puntuals per la inundació d'algun pont. Les vies del tren també es van veure afectades. Les pluges van ser generalitzades i van deixar quantitats importants, com dèiem, al Camp i al Baix Ebre, com els 126,2 litres per metre quadrat que es recollien a l'Observatori dels Ports, Prades 104,4 litres per metre quadrat, Mas dels Barberans 92 litres i mig per metre quadrat, L'Ametlla 92,2 litres per metre quadrat i Falset 87,1 litres per metre quadrat. Per contra, aquestes precipitacions abundants i que es van allargar durant prop de 24 hores seran força beneficioses per al camp i especialment per a conreus com l'olivera. I és que a les Terres de l'Ebre la passada tardor va ser especialment seca i els pagesos patien els efectes d'una nova sequera. On també eren molt esperades aquestes pluges era a la zona del sud del Montsià i el Baix Maestrat, on ara els regants confien que es puguin recuperar una mica les reserves del pantà d'Ull de Cona, que es troba només a l'1% de la seva capacitat. I atenció, perquè continuarà plovent. La pluja torna a partir d'aquest dilluns al migdia i especialment dimarts, quan serà abundant al nord-est del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de risc per pluja acumulada superior a 100 litres en 24 hores a 8 comarques gironines i de l'interior de Barcelona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Més de 70 expositors mostren des de divendres i fins avui el producte ebrenc de mar i terra a la Fira Festast de Tortosa, ubicada al pavelló final. Perquè la qualitat de les matèries autòctones quedin del tot demostrades, una vintena de restauradors de la zona van fer contínues demostracions gastronòmiques suggerint diferents maneres de treballar-la. Els productes estrella d'aquesta segona edició, els més emprats pels restauradors, van estar la tonyina, l'arròs, l'oli, les galeres, els tors i l'abadejo. Un ampli ventall de productes que tornava a demostrar el valor i la riquesa de les matèries primeres de les Terres de l'Ebre als prop de 8.000 visitants procedents de dins i fora de la regió. Aquest any, el Festast va apostar per donar un toc més de color incorporant a la programació cares del tot mediàtiques i conegudes per la gent del carrer. Durant la tarda d'ahir, per exemple, es va poder assistir al show de cuina del televisiu Isma Prados, que amb el to simpàtic i proper al qual ens té acostumats, va explicar com a primícia que avui dilluns comença un nou programa de cuina. També es va poder gaudir de la divertida i suculenta presentació d'un plat d'esqueixada de bacallà dut a terme pel cantant Pep Sala, acompanyat per Paco Sorolla, de Bacallaners Sorolla de Tortosa. Com a novetat d'enguany, a la fira es va introduir el tema de la cocteleria, destacant-lo amb una sessió acrobàtica per posar el punt i final a la programació del dia. L'actuació, a més, va sorprendre el públic amb un còctel innovador fet amb oli d'oliva. Avui a la tarda, la jornada dedicada als professionals serà conduïda per la periodista i directora del programa Cuines de TV3, Tana Collados, que a més de presentar el lliurament de premis gastronòmics Llorenç Torrado 2011, donarà l'entrada a la ponència que oferirà la cuinera Carme Ruscalleda del restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, guardonat amb 3 estrelles Michelin, de la mà de Fran López del restaurant Torreó de l'Indià de Xerta, també amb una estrella Michelin, sobre l'evolució de la gastronomia, titulada De la tradició a la innovació.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament d'Amposta nega que el projecte del centre de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya estigui engegat. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs es continua efectivament parlant de l'INEF a Amposta, ja que l'equip de govern de Convergència i Unió a la ciutat ha negat que el projecte per ubicar el centre d'INEF a Amposta de forma compartida amb el municipi de Cambrils es trobi en aquests moments paralitzat per les restriccions pressupostàries de la Generalitat, tot i que, segons ha reconegut l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, el consistori es troba a l'espera de la decisió de la Secretaria General de l'Esport sobre la seva execució o ajornament. Ferrer ha carregat contra les crítiques d'Esquerra Republicana i ha reiterat que la ciutat disposa ja del gruix d'equipaments esportius necessaris i que el consistori podria habilitar espais provisionals per poder iniciar les classes universitàries en el curs 2012-2013. Escoltem a Manel Ferrer.
Amposta ha fet bé els deures, està preparada, és que inclús dins del pressupost d'estany tenim una partida per començar que són 200.000 euros únicament per redactar el projecte. Per tant, en això podem tirar endavant el projecte. El que passa és que no hem tret a licitació l'execució del projecte bàsic a partir del que vam presentar en aquell moment fins que no se'ns faci arribar de la Secretaria General de l'Esport quina és la voluntat i quina és la decisió definitiva. O també fins que no s'hagi signat l'autèntic conveni que definís que exactament quines són les assignatures, quin és l'itinerari acadèmic que va a Amposta i quin va a Cambrils. Però deixant de banda això, vam ratificar que l'Ajuntament d'Amposta està en disposició de poder fer front inclús a tot un edifici docent que abarcaria al 100% tot el tema d'assignatures.
Cal dir que no hi ha cap polèmica, segons l'alcalde d'Amposta, ni a l'Ajuntament de la ciutat ni al de Cambrils hi ha constància sobre la durada del projecte. No hi ha cap novetat sobre el tema de l'INEF, segons ha assegurat Ferrer, tot precisant que va contactar durant les últimes hores amb el secretari general de l'Esport, Ivan Tubau, perquè li confirmés si s'havia produït algun canvi respecte a la reunió mantinguda el passat dia 23 de febrer, un fet que va ser negat per part de la institució catalana. Cal recordar que si es va reunir amb Ivan Tubau dies enrere per conèixer el planejament del govern i que el secretari es fes una composició de la situació. Segons l'alcalde d'Amposta, Amposta té suficients infraestructures i està preparada econòmicament per rebre, si Cambrils es negava únicament a Amposta, aquest centre universitari.
La reunió era per conèixer, en primer lloc, quin era el plantejament del nou govern de la Generalitat respecte en aquell protocol d'intencions que vam signar al seu moment referent al projecte de l'INEF. I també va servir perquè el nou secretari es fes una composició de quina era la situació, perquè no entenia o no acabava d'entendre, així se'ns va dir, aquest plantejament de partir l'INEF en dues ciutats, entre Cambrils i Amposta. Per tant, va servir també per a saber quina era la situació. En cap moment, repeteixo, en cap moment en el decurs de la reunió es va plantejar cap aturada de la proposta de l'INEF. Sinó que el secretari va preguntar quin era el posicionament respecte a les possibilitats d'ubicar l'INEF a les dues ciutats i sobretot quina era la disponibilitat financera dels dos ajuntaments.
Acabarem recordant que l'alcalde va carregar contra la posició d'Esquerra Republicana, qui va tornar a acusar novament d'haver posat el tema en el context de la precampanya per treure rèdit electoral i generar falsa polèmica. tot i el pacte previ va dir de no utilitzar-ho. L'alcalde d'Amposta va acusar els republicans de tot i disposar llavors dels càrrecs sampostins a la Secretaria General de l'Esport de no avisar el consistori perquè presentés candidatura i, en última instància, de propiciar la solució salomònica d'una candidatura compartida en Cambrils que no va agradar gens als col·lectius socials i esportius de la ciutat.
L'exdirector general de la UNESCO i president de la Fundació Cultural de Paz, Federico Mayor Zaragoza, considera que les mares, però sobretot els pares, han de tenir un paper més participatiu i col·laborar més amb les escoles dels seus fills. D'aquesta manera, va dir, hi haurà una millor convivència. Mayor Zaragoza creu que la societat i els mitjans de comunicació també juguen un paper important en l'educació dels joves, als quals han de donar exemple i no alliçonar. L'exdirector de la UNESCO va lliurar dissabte al matí i en la seva quarta edició els premis a la diversitat cultural que porten el seu nom. Més de 200 persones van omplir el polvorí del Castell de la Suda de Tortosa. La quarta edició dels premis Federico Mayor Zaragoza va estar marcada per un gran nombre d'iniciatives pensades per a la integració i la convivència entre xiquets i joves amb els nouvinguts. El primer premi en la categoria de centres educatius el va guanyar el projecte Arrels de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Roquetes. Amb aquest projecte, parelles mixtes d'alumnes nouvinguts i catalanoparlants es reuneixen a l'hora del pati per fomentar l'ús del català i millorar la cohesió social al centre i la integració dels immigrants al territori. Més de 60 alumnes van participar en aquest projecte. En la categoria d'entitats va guanyar el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per veïnatge i convivència, una iniciativa de mediació en escales de veïns on s'ensenyen mecanismes d'organització per a fomentar el civisme. I el primer premi Terres de l'Ebre va estar per l'associació juvenil Obret Ebre i el projecte Teatre de Migracions, amb el qual un grup de joves ebrencs d'orígens molt diversos van crear una obra de teatre on s'expliquen les raons de les migracions de persones. Aquesta implicació de la joventut en aquests projectes va estar un dels aspectes que va destacar l'anfitrió Federico Mayor Zaragoza, de qui els premis en porten el nom. L'exdirector de la UNESCO va demanar a les mares, i en especial als pares, una major implicació amb l'escola i va recordar que els bons exemples es donen a casa. L'escoltem.
Un dels grans problemes que avui tenim és que demanem molt als mestres, però normalment los progenitors i sobretot los pares després no els fem lo cas ni l'atenció ni seguim los seus estudis com se tindria que fer.
El president de la Fundació Cultura i Paz va recordar que el món necessita una reconsideració global i que siguen els pobles els qui prenguin decisions. En aquest sentit, Mayor Zaragoza va criticar que els mercats hagin passat a governar els països actualment. Davant les convulsions que viu el món amb els conflictes de l'Orient Mitjà o les catàstrofes naturals com la del Japó, l'exdirector general de la UNESCO va considerar que calen unes Nacions Unides fortes que coordinen aquestes catàstrofes, regulen els mercats i moderin els desequilibris productors amb els casos de països com la Xina.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Nou arxiu municipal a l'Ametlla de Mar. Des del consistori s'ha impulsat crear aquest nou arxiu per tal d'ordenar i digitalitzar els documents administratius i històrics que formen part del patrimoni del municipi. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Amb els anys, el fet d'ampliar l'arxiu municipal i ordenar els documents s'ha convertit en una necessitat. Aquesta sensibilitat és el que va impulsar el consistori de l'Ametlla de Mar a fer el trasllat dels documents a les noves instal·lacions al polígon, al costat de la comissaria de la policia municipal. D'aquesta manera, des del consistori es vol conservar i ordenar els documents administratius i històrics patrimoni del municipi. Així ens explica Mari Carme Martí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'equip de govern va considerar necessari traslladar l'arxiu. No per res, perquè vull dir, el lloc que estava ocupant no era l'adequat, era un lloc petit, bastant insalubre, i parlar de l'arxiu és parlar de la història del nostre poble. S'han de conservar els documents que tenim. Tenim una història jove, però no deixa de ser la nostra història, i l'hem de conservar el millor possible. Vam creure que l'adequat era posar-ho a la nau de la brigada, al costat de la policia local, un lloc gran, un espai que dona lloc a que pugui ampliar-se el dia de demà.
D'altra banda, gràcies a un pla d'ocupació que es va concedir des de la Generalitat, aquests darrers 6 mesos l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha pogut disposar d'un treballador que ha ordenat i digitalitzat part dels documents de l'arxiu. Des del consistori s'ha remarcat que en 6 mesos no n'hi ha prou i, per tant, aquesta és una tasca que es realitzarà de manera continuada per tal de comptar amb un registre de documents en condicions. I és que conservar un arxiu és conservar part de la història de tots els caleros i caleres.
Lo carrilet de la cava i les cançons de Josep Bo, millor disc folk del 2010. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
El passat 1 de març es feien públics els guanyadors dels Premis Enderroc 2010. La música ebrenca s'ha endut el guardó a millor disc folk pel treball col·lectiu Lo carrilet de la cava i les cançons de Josep Bo, inclòs en el llibre del mateix títol. La Carrau, Pep Jimeno Botifarra, Quico Celio, Pepe Timarieta, Montse Castellà, Andreu Rifé, Terre Roig, Josep Maria Bonet i Juno són els que posen veu als 9 temes del disc, senzilles cançons escrites en un llenguatge popular i planer per tal d'entendre els darrers 50 anys de la història del Delta de l'Ebre. L'entrega de premis tindrà lloc avui a les 8:30 de la tarda. Xavi Coral serà el conductor de la festa que enguany es traslada i per primera vegada se celebrarà a la Sala Artèria Paral·lel de Barcelona. La banda sonora de la nit la posaran les actuacions dels Pets, Mishima, San Josecs, La Laia, Caulacau i Biel Ballester Trio. Pujaran a recollir premi els guardonats pel públic i la votació de la crítica i el rebran de les mans de músics, periodistes i artistes del panorama català. De la il·lusió d'aquest reconeixement en parla la filla de l'artista i coautora del llibre, Gemma Bo.
Molt content, molt no s'ho podia pensar mai, però molt content no només per ell també, sinó perquè hi ha un munt de grups implicats, són 9 grups, però les 9 cançons que fan diferents grups, i bueno, és un premi de moltíssima gent. Hem arribat molt lluny, no m'ho podíem pensar mai. Pensa que hi ha cançons que fa un any i pico no ens coneixíem. Hi ha alguna cançó que ni la mateixa família sabíem que existia, com és lo cas de Gegant de Ferro, per exemple, la que parla del far de Buda. D'això, el que ha passat durant tot aquest any, pues, ja és una passada, perquè ja s'ha donat a conèixer moltíssim aquestes cançons, que és el que més ens agrada, no? Que la gent les conegui, les canta i les pugui disfrutar.
Després de triomfar el passat 4 de març al CAT, Centre Artesà Tradicionarios, lo carrilet de la cava i les cançons de Josep Bo tornen a Barcelona, en aquest cas per recollir el guardó com a millor disc folk del 2010 dels Premis Enderroc.
Serveis informatius de Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUT i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dels resultats futbolístics del cap de setmana, com tots els dilluns, ens informa des del Canal Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. A la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de Mute, repassem com tots els dilluns l'actualitat futbolística que ens ha deixat la jornada del cap de setmana pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre. Comencem parlant de la tercera divisió, on tenim un parell de representants del territori que van aconseguir els següents resultats. Victòria per a l'Ascó, que agafa una mica d'aire en esta lluita aferrissada contra la permanència. L'Ascó guanyava 3-2 contra el Castelldefels, jugant com a local, i suma 3 puntets més que no el treuen de la zona de descens de la classificació, però sí que li dona una mica d'oxigen. L'Ascó és 19è amb 24 punts, és penúltim, té ara mateix la salvació a 8 punts. punts. L'equip que marca la salvació justament és l'Amposta, amb 32 punts, que és 17è, una Amposta que en aquesta jornada, jugant com a local, empatava 0-0 davant del Vilanova. Així les coses, com dèiem, l'Amposta 17è amb 32 punts, l'Escó 19è amb 24. Passem a la primera catalana, on també tenim dos representants de les nostres comarques, com són la Rapitenca i el Tortosa. Una Rapitenca que es va deixar els 3 punts al camp de la Devesa al caure derrotada per 0-1 davant del Blanes. Continua així allunyant-se de les seues opcions de pujada i categoria. Per contra, el Tortosa aconseguia, amb molts juvenils a l'alineació i donant una bona imatge, de sumar un puntet en el seu desplaçament al camp de la Gramenet B. Després d'aquesta jornada, la Rapitenca és 6ª a la classificació amb 43 punts, mentre que el Tortosa és 17è amb 28. Pel que fa a la territorial preferent, també són dos els equips del nostre territori que militen en aquesta categoria. El Remolins en Vítem, que caïa derrotat a casa davant del Cervera pel resultat de 0-1, i el Roquetenc, que en el seu desplaçament al camp del Júpiter sumava un puntet a l'empatar el seu partit sense gols. Després d'aquesta jornada, el Remolins Vítem és 11è amb 33 punts i el Roquetenc no aconsegueix d'abandonar les posicions de descens. Amb 22 punts és 17è i estaria, com dèiem, en llocs que donarien descens de categoria. Anem a la primera territorial, grup 6è, els resultats: Valls 4, Calafell 0, Jesús i Maria 2, Salou 3, La Sénia 1, La Canonja 1, Alcanar 3, Cambrils 3, Catalònia 4, Aldeana 1, Cambrils Unió 0, Ulldecona 0 i Gandesa 2, La Cava 2. Van ser aplaçats per la pluja dos partits en este grup, el Torredembarra Nàstic B i el Camp Clar l'Ampolla. El Camp Clar és líder amb 50 punts, seguit del Valls amb 49. A la segona territorial, en grup primer, també un parell de partits van haver de ser suspesos per la pluja, concretament el Roquetenc Flix i el Vilalba Camarles. La resta de partits van tindre els següents resultats: Perelló 5, Corbera 2, Masdenverge 2, Batea 3, L'Ametlla 2, Móra la Nova 2, Del Tebre 4, Benifallet 0, Pinell 2, Horta de Sant Joan 1, Amposta B 0, Santa Bàrbara 0 i Olímpic de Mora 3, Alcanar B 2. És líder l'Olímpic de Mora amb 61 punts, seguit del Pinell, que en té 52. I acabarem amb la tercera territorial, en el grup 20è, on militen els equips de les nostres comarques. Els resultats van ser Remolins Vítem B 3, Aldeana B 2, Rasquera 1, Ulldecona B 5, Catalònia B 2, Tivenys 2, Benissanet 3, La Galera 0, Sant Jaume d'Enveja 1, Tivissa 0, Jesús i Maria B 4, Godall 4, Ginestà 1, Atlas de Tortosa 1, Torre de l'Espanyol 1, Arnes 5 i el partit Campredó, La Cava B, que també va ser suspès. Líder, el Sant Jaume amb 60 punts, seguit del Godall, que en té 51.
Divendres 18 de març i al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, 7ª Festa de l'Esport Aldea.
La Festa de l'Esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per 7ª vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. 7ª Festa de l'Esport Aldea.
Divendres 18 de març, a les 22 hores de la nit, al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
7ª Festa de l'Esport Aldea.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
L'estat del temps.
La previsió meteorològica.
La pertorbació gairebé ja està aquí. Al llarg d'aquesta tarda, sobretot, ens afectarà de ple amb vents humits de mar una vegada més. En tres dies hem rebut dues pertorbacions. Déu-n'hi-do el temporal de pluja d'aquest dissabte. Avui tornarà a ploure a tot el territori. De moment hi ha molts núvols, en algunes zones trencats, algunes boires, mala visibilitat, algun petit plogim. Serà llarg d'aquest matí, a mesura que vagin passant les hores, que arribaran pluges pel litoral i al prelitoral, i a la tarda s'estendran per tot el territori. També aquest matí algun ruixat puntual al Pirineu. A la tarda pot ploure a qualsevol indret. Seran les comarques de Girona, Barcelona, on les pluges seran més abundants i localment es poden superar els 50 litres, i no descartem cap a l'interior de Girona alguna xifra al voltant dels 90 o els 100. A la resta, les pluges seran més modestes, més febles, la cota de neu al voltant dels 1.900 metres, tot plegat amb un ambient més fresc. Les temperatures màximes avui quedaran clarament més curtes que les d'ahir. El vent de llevant pot arribar a cops de 40 o 50 km per hora a la costa i en zones elevades del prelitoral, i es pot reforçar cap a la Costa Brava durant la tarda. Demà dimarts la pertorbació seguirà regant el país amb pluja general.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes, i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre, amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.